Passem a la ponència 4 sobre la cuina conventual a càrrec de Pep Vila. I sabeu que Pep Vila, més de filòleg i moltes altres coses, i editor, és un gourmet que li agrada estudiar i parlar de la cuina.
Bé, us he portat un objecte, ja que estem parlant de cuina. Això és un culleró de plata del barroc, segles XVII-XVIII, i ho feia servir la meva besàvia i la meva àvia pels canelons. És un objecte familiar, però és més antic. Jo vinc d'una família bona que es va arruïnar als anys 40 i l'única herència que m'ha quedat és aquest culleró de plata. Però és bonic perquè forma part de les arts decoratives, diguéssim, que no es veuen gaire, i està ben treballat, i el deixo aquí si algú després el vol examinar. Sí. Bé, el títol de la meva ponència, doncs, deia que jo parlaria de la cuina dels monestirs. Esclar, la cuina dels monestirs és molt àmplia, perquè jo tinc almenys documentació més o menys recollida o més o menys estudiada de Roca Grossa, que està allà a Palafolls, de Sant Esteve de Banyoles, de Sant Feliu de Guíxols, dels benedictins. També hi ha coses dels servites de Castelló d'Empúries. I, esclar, en tractar-se d'un congrés sobre Girona, vaig optar per tractar la cuina dels pares predicadors, la cuina dels dominics, l'edifici on ara hi ha la universitat, que abans havia sigut govern militar, etcètera, etcètera, perquè s'ha conservat una nombrosa documentació. Cal dir amb això que em vaig posar en contacte amb els dominics de Barcelona i em van dir que bona part de l'arxiu dominicà, gironí i barceloní l'any 38 va ser traslladat a València, cosa que jo no sabia. És a dir, que amb els convent de predicadors de València diu que hi ha un gran fons gironí i barceloní, que perquè aquí no el cremessin la faida d'aquella colla s'haurà endut cap allà. I per tant no tinc constància que ningú mai hi hagi anat a treballar. I per tant, aquest arxiu podria donar alguna sorpresa. Parlo del que em va dir un frare barceloní. Bé, resulta que en l'arxiu municipal de Girona es conserven llibres de comptes dels predicadors des de 1540 fins a 1612. De 1640 fins a 1600 o fins a 1599 són llibres de comptes en els quals, en un sentit ampli, en els quals s'hi pot garballar, diguéssim, documentació del que compraven sobre menjar. Perquè ja sabeu que militars i capellans i monjos eren la gent, doncs, que portaven una comptabilitat més acurada, i llavors, mercès amb aquests registres, doncs, podem reconstruir una mica la dieta i altres aspectes de la vida quotidiana. Per exemple, en el cas de Girona hi ha 1540-1600, però resulta que hi ha una sèrie de 1600 a 1612 que només és dedicat a les despeses de cuina. Però no només a les despeses de cuina en un sentit genèric de dir vaig a comprar pebre o un saler allò, sinó que especifica dia per dia el dinar i el sopar. Per tant, jo he analitzat 100.000 i pico de menús, perquè si multipliqueu 12 anys per 365 dies i per dos menús al dia, dinar i sopar no n'hi ha sempre, doncs hi ha 100.000 menús i escaig. Llavors, d'aquests 100.000 menús i escaig, he fet una mica la tipologia de què es menjava de primer plat, què es menjava de segon, què es menjava de postres. L'ordre dels predicadors seguia la regla agustina, però aquestes regles varien a cada segle o cada 50 anys. No és el mateix agafar una regla dels agustins de l'època medieval que agafar-la del XVII. Com veureu, menjaven molt bé els predicadors. I menjaven bé, i també podríem dir que menjaven variat. Per tant, d'aquesta sèrie de 1600 a 1612, doncs, que amb una lletra que està bastant bé, que el 90% és en català, he pogut reconstruir la cuina que es pot dividir en tres tipus de cuina: la cuina quotidiana, que és la cuina de cada dia; la cuina quaresmal, que és la cuina que, com que segueixen un precepte molt estricte amb els dejunis i les abstinències que arriben a ser 150 dies l'any, doncs hi ha una petita variació, i després ve la cuina dels dies extraordinaris. Quins són els dies extraordinaris? Els dies extraordinaris són el dia de Nadal, són el dia 1 de gener, el dia de la circumcisió, són també el dia de Sant Tomàs d'aquí, és la festivitat del Roser, però sobretot el dia que feien més festassa els dominics era el 4 d'agost, que era el patró de Sant Domingo. Llavors, en aquesta fotocòpia, que ara interpretarem, és la fotocòpia de la despesa de menjar, de la despesa de menjar que... falta alguna? Tres? Bé, el tipus de... Hi havia... El tipus de menjar sempre és el mateix. Un principi. Què és un principi? Un principi, ara potser en diríem un entremès. Un principi era una fruita. Després explicaré per què al principi era una fruita, que és un tema molt curiós. Ara actualment mengem meló amb pernil i potser no sabem per què el mengem, o no ens ho hem preguntat mai. Primer hi havia un principi. Un principi era de tres coses. Un principi podia ser una fruita, una escudella. En un sentit ampli, una escudella era qualsevol verdura amb carn que es posava a bullir en un pot. No és la típica escudella d'ara. Però també podia ser verdura. Això eren els principis. Llavors venien les pitances. Les pitances, ja una pitança ja seria el plat fort, que aquest pot ser carn, peix, ous d'una manera, ous d'una altra. Després venien les postres, que eren molt variades. Per exemple, el consum de torrons no només es feia per Nadal, sinó que menjaven torrons moltes vegades a l'època de l'any. Menjaven torrons quan? Per Nadal, però també quan venia el pare provincial a inspeccionar, quan venia, venia de Roma un dominicà i anava a València, esperava doncs, a dormir a Girona i li fotien una festeta. Durant dos mesos es posa malalt el prior dels dominics de Perpinyà aquí a Girona i presenten una factura en el convent de Perpinyà amb tot el que ha gastat aquest senyor, i tot està ben documentat. En aquests llibres que us he explicat que estan a l'arxiu de Girona, que no s'han tocat gairebé mai, i ara estic preparant un llibre sobre això, a l'últim dia de cada mes hi ha una certificació en el qual el pare administrador i el prior fan una certificació en l'últim dia de mes que amb el que s'ha gastat. És a dir, a principi de mes el prior dona amb el pare administrador, suposem 300 lliures, i el dia 31 de cada mes han de quadrar les 300 lliures que s'han donat amb les 300 lliures que s'han gastat. I després també hi ha una certificació de la carn que han menjat, que menjaven bastanta carn. I quan mataven el porc, llogaven un carnisser i llogaven amb una mocadera perquè els netegés els budells. I tenien una bugadera. I m'he quedat sorprès de que anaven a buscar l'arròs a Torroella de Montgrí. I el peix el provenia de Sant Feliu de Guíxols i provenia de Palamós. I portaven el peix de nit perquè de Girona a Palamós o de Girona a Sant Feliu hi ha 8 hores i havien de portar el peix a la nit cobert amb unes saques i amb falgueres perquè no es podrís. També hi ha despeses de neu perquè fan algunes xefles i en poden refredar els utensilis i les begudes. Bé, fem-nos una idea sobre el tema. Fixeu-vos, gasto del mes d'agost seria 5 et 4, és a dir, 4 d'agost de 1611, en el marge superior esquerre, en el marge superior dret hi ha la data. Aquesta és un menú de dia important. És un menú de dia important. Què passava en els menús de dia importants? Que hi havia dos principis o tres, que hi havia dues o tres pitances, que hi havia dos o tres postres i que també a vegades hi havia vins dolços. Per exemple, jo amb aquest manual he trobat la fórmula de la clareia. La Clareia era un vi especiat, vull dir que ara tinc la fórmula que la podria patentar i ningú em podria dir res perquè és del segle XVII. I després també feien l'hipocràs. L'hipocràs i la Clareia eren dues begudes de vi negre aromatitzats amb espècies. Però, com que cada espècie tenia un preu, hi ha un frare que en un moment se li escapa la fórmula i apunta tot el que costa fer la Clareia. Per tant, etcètera, etcètera. Ara bé, problemes que presenta aquesta documentació. El Roig i Gelpí, en aquell llibre que té el resumen de la ciutat de Gerona, etcètera, etcètera, que és de 1680, diu que hi havia uns 40 dominicans aquí a Girona. L'any 1610-1611 no sé quants n'hi podien haver. Per tant, primer problema a l'hora d'investigar aquells de l'escola dels anals que calculen les calories i calculen els greixos i tot això. Primer, no sabem quants frares hi havien. Després, només compren el que no tenen, perquè com que tenen un hort, que és on ara hi ha darrere les àguiles, tot allò era l'hort i allò en deien el mirador, hi ha unes despeses per llaurar el mirador. Després, tenen un hortolà i hi ha despeses que compren 1.000 cebes per plantar. 1.000 cebes, 1.000 cols. I, per exemple, quan mengen espinacs de casa, entenem que els espinacs de casa eren de la pròpia finca. Però no és un llibre de despeses, sinó que aquí hi ha els menús. Per tant, és un llibre doblement important i penso que, en lloc més dels Països Catalans, fins que no es demostri el contrari, bé, hi ha notícies d'aquestes a dalt dels convents de Mallorca que els tinc una mica controlats, però no estan amb la, diguéssim, tan minuciosament explicats com els d'aquí. Bé, doncs fixeu-vos, el dia 4 d'agost de 1611, dia de Sant Domingo, mengen un principi de melons i de prunes. Per què es menjava la fruita al començament? Doncs es menjava la fruita al començament perquè hi havia la doctrina hipocràtica que recomanava que la bona digestió per damunt d'altres coses. És a dir, per mantenir la salut, el primer que es havia de tenir era fer una bona digestió. Aquesta digestió s'assimilava a una veritable cuita dels aliments ingerits com en un forn gràcies a la calor interna del cos. I com que la major part dels fruits frescos eren considerats, segons la doctrina hipocràtica, freds i humits, calia més temps per fer-los digeribles. D'aquí que, cuits a l'estómac, perdien aquest excés d'humitat i de fredor. Les fruites menjades de primer s'estaven més estona a l'estómac i responien a aquesta exigència dietètica. Ara mengem meló amb pernil. Antigament el meló es menjava amb sal i a l'inici de l'àpat. Però no sabem quan aquesta sal es va canviar per un aliment salat, en el cas del pernil, i seria una reminiscència d'aquesta cuina. Com que els dominics tenien moltes hortes, tenien unes hortes molt impressionants, aquí he portat una foto encara de 1910, tots aquests camps es conreaven, i tenien pruners i tenien cirerers, doncs el mes d'estiu, al principi de la cuina, sempre és fruita. Llavors, la fruita fresca era per començar, i llavors, segons aquestes doctrines hipocràtiques, per tancar l'estómac, anava molt bé la fruita seca, és a dir, fruita fresca d'entrada i avellanes, pinyons, nous, etc. Bé, mirem-nos això un moment. Diu, principi de melons i prunes. Després, fixeu-vos que la majoria de les vegades hi ha el preu. Llavors, amb aquest preu es podrien fer comparances, és a dir, en 12 anys que s'han conservat aquests manuals, si ha pujat una cosa, n'ha baixat una altra, per tant, permet fer estadístiques. Segon, principi d'ous de partera. Atenció, ous de partera, no havia trobat a cap diccionari què podien ser ous de partera. Busques el cuve moll, busques les altres coses, què podia ser un ous de partera? Però resulta que a un frare d'aquests de per aquí, se li acudeix posar, entre parèntesi, que els ous de partera es feien amb canyella i sucre. Ja sabeu que quan una dona està embarassada, està a punt de parir i té requisits, en deien ous de partera, perquè eren de requisit. El que passa que aquest document no ens explica aquests ous de partera, si era un ou, diguéssim, acabat de trencar amb el rovell i la clara, i si posi posaven una mica de canyella i una mica de sucre, o aquest ou es podia batre, etc. Però aquesta curiositat dels dolç de partera ja es diu des d'aquí. Llavors, com que és un dia de festa, hi ha tres principis, eh? El principi de melons, el principi d'ous de partera, set dotzenes, serien 70, etcètera, etcètera, 79 ous més 8, clar, 85 ous, què vol dir? Hi havia 85 persones, se'n menjaven dos cada un, tres cada un, no puc delimitar-ho, perquè no ho sé. Després, hi havia el tercer principi, com que era un dia extraordinari, es fotien tres entrants. El tercer principi quin era? Albergínies farcides amb pinyons i ametlles. Albergínies farcides. Per tant, aquest seria un plat a recuperar. Ara no se'n fa d'aquí de l'albergínies farcides, se'n fan, però amb pinyons i tot això no. Després, atenció que en aquests llibres de contes farcien sempre els pollastres. Ja en el segle XVII, a 1600 i pico, farcien els pollastres amb pinyons i amb panses, i és a dir que aquesta tradició de les àvies, aquesta cuina de les àvies que ara farcim, ja aquest, el barroc aquí a Girona ja es feia. Després hi havia una pitança, que la pitança era el plat principal, hi havia una pitança de barats. Barats, 8 lliures i mitja, i hi ha una cosa que no he pogut acabar d'entendre, diu llevada la franquesa. Jo entenc llevada la franquesa és que com que els religiosos consumien molt de peix, no sé si en els arbitris municipals en aquella època els hi feien com una mena de rebaixa. Llevada la franquesa vol dir que un cop descomptat l'impost valien aquest preu. És una cosa que no m'ha quedat prou clara. I llavors hi havia una altra pitança dels ferrats, 7 dotzenes, i després hi havia una escudella d'arròs, 7 lliures i mitja, amb ametlles, escudella d'arròs amb ametlles. Després hi tornava a haver-hi una tercera pitança, tots havien patit el fetge, perquè es foten una altra vegada ous amb tortilla, no amb truita, amb tortilla. Per tant, ara diguem que la truita és francesa, però aquesta truita, el 1611 aquí ja es menjaven les truites dels ous, per tant hauríem de veure com, quina diferència hi havia. Després, continuem. Compren pols de sucre. En aquella època el sucre era vast. El sucre venia de Canàries, venia de Gandia, però el sucre era molt impur i moltes vegades el sucre estava ple de pedretes, estava ple de palletes i tot això. I el sucre polvoritzat era el més refinat. Per tant, el sucre polvoritzat era el de luxe. En compren 3 onces i també compren canyella. Després també compren pebre 3 onces i 10 diners de vi blanc, compren un vi blanc pel mossèn Rodríguez, que no sabem qui és. Després de postres, fixem-vos que ara estem parlant de les tortades de Banyoles com si fos un gran invent, el 1611 diu ítem per 6 tortades fetes d'ous, ametlles i carabassat, de 8 diners la peça, etc, etc. Ítem, 2 quintars de neu a 6 diners i per 4 cortons i mig de vi blanc i fa el cortó, etc, etc. Després se'ls diria fer malbé una aixeta, ítem per una aixeta de coure, segurament pel vi, i com que és un dia extraordinari, compren 12 dotzenes de plats, 4 dotzenes d'escudelles, etcètera, etcètera. Després compren 6 botiges. Les botiges eren una mena de gerros per posar l'aigua i el vi. Compren enciam i per sopar hi tornen a haver-hi ous. Ous per sopar, 3 dotzenes i mitja. I postre, aquesta vegada contravertint allò que us he explicat, mengen meló de postre, diu postre melons que ha donat el mossèn Rodríguez aquest. Sí. I després també compren 3 brocals per un garrafó i una onça de sucre candi perquè hi havia un malalt. Mitja dotzena de salers i fixeu-vos l'últim punt. Ítem, un guarniment de fusta per refrescar el garrafó. Quan jo era petit, jo ara tinc 60 i pico d'anys, a casa meu feien el gelat amb una gelatera que anaves remoguent una maneta i ficava gel, i després anar remoguent, la crema quedava fresca. Doncs en aquella època, al segle XVII, ja tenien un guarniment de fusta per refrescar el garrafó d'aram per el dia de Nostre Pare Sant Domingo. Doncs bé, si hi ha 12 anys de documentació, podríem agafar 12 Sants Domingos, veure com varia la cuina, 12 Nadals, 12 Quaresmes, etc, etc. Bé, ara el que us volia explicar una mica, ara que ja hem vist els principis, d'aquests 7.000 menús que jo m'he mirat, us llegiré, he fet un resum dels 50 principis més bonics, que no els repetíssim, perquè és clar, en 7.000 menús, un 80% de la documentació sempre és la mateixa. Per tant, jo què he fet? He aïllat 50 principis, 50 pitances, 10 o 12 postres i altres coses, perquè llavors hi ha un apartat de diversos que hi ha coses molt curioses. Principis. Principis, he explicat que era un gènere molt ampli, com un entremès, però per fer una mica de vida jo no poso tot el dia, perquè tinc apuntat el dia que s'ho mengen. Principi de botifarres i llumillo de casa, principi d'arengades, 2 dotzenes, principi de cols de casa, menúcies de capons, principi de peres i prunes, principi de cebes, principi de naps amb nogada, atenció, nogada, salsa de nous, com es feia, no ho sabem. Principi de magranes, altre principi de carbasses fregides amb mel, costelles de porc, naps amb nogada, 3 gallines de la torre. Després donaven dinar en l'hospici de Girona. Com que eren frares d'aquests hospitalaris, una part del dinar, i sempre, cada dia o cada 2 dies, hi ha una ració que la passen a l'hospici. Principi de brotons, principi un cabrit, principi un corderet del delme d'aigua viva, principi cols al mirador, on ara hi ha les àguiles, el rectorat, tota aquella, diguéssim, aquell terreny que arribava fins a la muralla, allà on deien el mirador. Hi ha un cronista valencià que es diu Francisco Diago, que escriu, que era un dominicà de València, que escriu un llibre a l'any 1590 i pico sobre la història dels dominics, i ell diu que quan ve aquí a Girona es queda al mirador i veu tota la ciutat, i que el convent dels dominics de Girona, a més del mirador i a més de tenir una gran biblioteca, diu que tenia 2 cisternes d'aigua molt i molt bona, que tothom anava a buscar aigua de la cisterna de Llonsis. Bé, principi de raïms al convent, principi de bledes amb panses i pinyons, principi de carabasses fregides, papitòria. Hi ha 4 plats castellans: la papitòria, el picadillo, i el que és més curiós és l'olla podrida. L'olla podrida, la definició, l'etimologia de la qual és una mica incerta, perquè hi ha gent que diu que olla podrida seria una corrupció de olla poderosa en castellà, en el sentit de que l'olla podrida només se la menjaven els que tenien diners per fer l'olla. Altres diuen que en deien podrida perquè allà dintre els vegetals, com que bullien hores i hores, s'hi quedaven podrits. Una doble etimologia. Llavors, l'olla podrida, la gallina, la papitòria, i altres podrien ser influències de que aquí hi arribés algun frare castellà. Hi ha algun dia que alguna notació és en castellà, perquè aquell mes el que se'n cuidava de la cuina o de passar les comptabilitats era castellà, però el 90% de les explicacions són en català. Després, en els llibres de documentacions del segle XVI, he dit que començaven el 1540, allà hi ha pagaments a cuiners professionals. Tenien cuiners professionals i cada mes els hi paguen un sou, i allà està anotat. Però, en canvi, a la documentació del segle XVII no he trobat cap pagament a cap cuiner, el que suposo que devia ser un frare llec de la pròpia orde. Principi de papitòria a mitja lliura d'avellanes, carabassa amb sucre i mel. Sucre i mel, fixeu-vos que la mel desapareix per donar lloc al sucre, la mel encara és un requisit medieval. Una altra cosa: No hi ha aliments provenients d'Amèrica. En 1611 encara és molt aviat, no, i per tant els comptes dels convents eren bastant conservadors amb aquest tipus de coses i no he trobat coses estranyes. Principi de fetge de tocino, principi de peix en graelles, principi cireres 4 lliures, cireres i maduixes, naps en nous, papitori de 6 gallines, costelles de xai, etc, etc. Escaldum de boleteria. Això són els principis, però és que a més els principis eren escudelles. Fixeu-vos la riquesa d'escudelles. Escudella de carabassat amb llet de pinyons, escudella de guixes de provisiones, escudella de midó, escudella de fava fresa, escudella de cebes, escudella de cigrons de casa, escudella de ballenat, escudella de carabassat, escudella de faves amb arròs, escudella de llenties i escudella de farro. Anem a les pitances, el plat consistent. Veieu que no fan pas llàstima, eren uns homes que m'hagués agradat a sèrie.
Compte de pobresa no en tenien, aquest.
Sembla que no, i eren bastant golafres perquè, escolta, foten uns festivals de... Pitança de sardina fresca, d'agulles, pitança de calamars, 6 lliures de moltó, 4 lliures de sèmola, carn en cassola, peix fresc de ciutat. Jo entenc per peix fresc de ciutat, peix de riu. Segurament que el riu d'aquí de l'Unyà o del Ter devien menjar anguiles o carpes. Sardinetes, pitança de badejo, una classe doncs, de bacallà, pitança primera, 4 parells i mig de capons. Després hi ha unes anotacions que en diuen de provisione. De tant en tant hi ha alguna anotació que diu un xai de provisione, vol dir que compren un xai de provisió, però com que en aquella època no hi havia la cultura del fred, l'endemà s'han de fotre el xai, perquè si no es podria. I per tant, un dia hi ha el fetge, l'altre dia hi ha els menuts, l'altre dia hi ha les costelles. Clar, no poden guardar els aliments molt de dies. I si compren, els ous potser es guardaven més bé, però si compren un port de provisione, se l'han de polir en 4 o 5 dies, perquè si per exemple era l'estiu o segons quina època, a fora que mengessin coses salades, perquè no hi ha gaire aquí. I no he vist gaire desconfitats. Ni... Hi ha un dia que mengin arengades, que l'arengada era un peix del nord d'Europa, i és una primícia per l'època aquesta, que aquí ja mengen arengades. Però, en canvi, al segle XVI hi ha barrils de tonyina, per Quaresma. Pitança, peix fresc de Sant Feliu. Pitança, bullida, 8 lliures de carn. Pitança de sardineta amb cassola. Pitança de tonyina i abadejo. Pitança de merlussa. Pitança de congre. Ous de partera, 4 dotzenes. Després, quins són els peixos més comuns? Els peixos més comuns serien els congres, la rajada, tonyina, abadejo, bogues, peix granat de provisió, sorell, llises, oblades i mero. Poca broma, Hi ha un catàleg de peixos. I després, en els dies de festa major, quan venia un provincial, menjaven carn de ploma. La carn de ploma era considerada un luxe. I segons les doctrines hipocràtiques, la carn de ploma també era un menjar que anava bé per l'estómac. Què mengen de carn de ploma? Doncs mengen capons, mengen pollastres, etc, etc. A l'Arxiu Municipal de Girona es conserva també la documentació dels Dominics de Peralada, que també m'han mirat. La documentació dels Dominics de Peralada del segle XVII no és tan substanciosa com la d'aquí de Girona, però també podem documentar que es menjava a l'Alt Empordà. I, per exemple, entre Girona i Peralada, el convent del Roser de Peralada, on ara hi ha el casino i tota aquella història, allà al castell, per exemple, m'he donat que a molta gent els hi pagaven amb espècies. Per exemple, els predicadors, segurament a més de cobrar un petit sou, unes monedes, els hi pagaven amb pollastres, els hi pagaven amb nous, allò que en deien els postres de músic, vindria per aquí. Després també a la gent que llaurava els hi donaven bou, els hi donaven carn, els hi donaven el menjar. Aquella època la gent només treballava per menjar. On preferia la carn de xai. La carn de xai era molt més fina i apreciada que la carn de bou. Per tant, els frares es fotien la carn de xai i els mossos que treballaven pel convent es menjaven la carn de bou. Llavors, tots els pollastres sempre van adreçats, diguéssim, amb tota mena de panses i pinyons, que és un reflex de la cuina aquesta sumptuosa del barroc. Les postres. Després, hi ha consignades anotacions de despeses sobre postres. Els frares menjaven formatge en determinades diades perquè els lactis ho tenien prohibit, olives, cards, els cards, són els cards, aquestes plantes que fan aquelles punxes, doncs s'ho menjaven de postre i de primer, i de principi i de postre, com si fos una carxofa, treien fa una flor blavosa i se la menjaven. Un postre que ha desaparegut. Després posaven castanyes de casa. Aquí a Girona hi havia castanyes del segle XVI, segle XVII. És possible que per Sant Daniel n'hi haguessin, és possible que tinguessin deixes, que tinguessin testaments, però aquestes castanyes de casa també podrien provindre de Sant Miquel, que n'hi ha de castanyers i dels àngels, però menjaven castanyes. Els cards a Mallorca feien servir els cards en els convents per formatejar, perquè el card és com serveix per fer recuits. La flor de card és el que serveix doncs, a l'herba col. Però aquí no per formatge, no per fer formatge, sinó que se'ls menjaven com a postre. Després, el mes de maig, menjaven doncs, també maduixes i també vins i aromatitzats, la clareia, l'hipocrasc. Tinc una notació que compren aiguardent i tinc una altra notació que compren vi. El vi el compraven al segle XVI, el vi el compraven per aquí a Vilobí d'Onyà, i compren vi claret, vi rosat, vi vermell, tres o quatre de vi. Després també menjaven confits coberts de sucre o de mel, que eren considerats com a medicaments, i l'hipocras, com he dit, i la clareia, són considerats vins medievals. L'hipocras era un vi negre en el qual s'hi deixaven en infusió diverses espècies, gingebre, canyella i nou moscada. Aquí a la catedral, al segle XIV o XV, jo vaig publicar la recepta del piment. El piment era una altra beguda, que era una beguda que hi posaven pebre. I quan feia aquella fred, al desembre, es fotien uns cubates de piment, perquè el piment era un vi especiejat en pebre i, esclar, allò se tonificava. I en aquelles èpoques que passava molta fredor i que la dieta era molt rígida per raons de la regla que cobeien, doncs l'hipocras i la clareia, com que eren vins especiejats i eren forts, doncs servien per fer la dieta, perquè aquí encara no hi ha xocolata. Però al segle XVIII, jo tinc documentació dels caputxins, que demà veurà un caputxí, que havien de tancar la cuina perquè els frares doncs, anaven d'amagat a fotre's la xocolata, perquè hi havia una disputa teològica, no, és sèrio, hi havia una disputa teològica si la xocolata era un sòlid o era un líquid. Llavors, aquí a la Biblioteca Provincial de Girona es conserva un llibre de teologia escrit en italià, comprat per un gironí, on hi ha totes les tesis de que acaba dient que la xocolata era un líquid i que com que es podia prendre abans de combregar i es podia prendre perquè era un líquid. Però ara ho veiem així, molt així, d'una manera... Però és un tema molt interessant i que hi ha molta jurisprudència i és un tema molt divertit. Què hi ha de postres? De postres hi ha coves, què compren també? Coves de pomes, arroves de figues, dos melons, neules, torrons, biscuit, postres de peres tendrals, neules, postre de castanyes, neules de sucre. Bé, llavors, què he fet més? Bé, bueno, fins allà on me digueu, puc anar tirant. Per exemple, què he fet més? He agafat, per exemple, els menús de Nadal. He agafat els menús de Nadal. Després he agafat més el menús, per exemple, el dia de Carnestoltes, 13 de febrer de 1611. Celebraven Carnestoltes perquè després venia una quaresma dura, Carnestolendes, en castellà Carnestolendes o Carnestoltes vol dir carns toltes, carns llevades. Esclar, què feien aquests frares? El diumenge de Carnestoltes fotien un festival. Fixeu-vos, el 13 de febrer de 1611, principi de botifarres de casa, principi pitança un quarto de capó a cada un, que són quatre parells de gallines, los tres parells comprats i lo parell del galliner. Valen los tres parells 25 sous i 2 diners. Panses i pinyons i alls pel farciment. Escudella d'arròs de casa. Segona pitança de picadillo. Tercera pitança de carn bullida. Postre pomes i enciam de postres. I per sopar, per pair, 4 dotzenes d'ous. Després, el 2 del 6 de 1611, que era la diada de Corpus. Què mengen aquests homes? 3 lliures de vedella. 3 lliures de bou per fiambre. Atenció, és potser de les primeres vegades en català, llevat d'una cosa del tirant l'olant, que mengen carn freda de fiambre. La carn freda de fiambre se l'enduien a vegades els treballadors que anaven al camp, se l'enduien la... perquè es podia, era com allò, el roast beef anglès, 5 lliures de cireres per la col·lació abans d'anar a la professó. Abans de passar per allà, per les escales de Sant Martí, ja es fotien cireres perquè, per aguantar les veracreus. Feien vot de pobresa. Bé, després també, amb aquestes recerques, he trobat també l'inventari de la cuina del convent del Carme d'aquí Girona, de 1600 i pico. He trobat també, que no us el llegiré, però hi ha una cosa que és curiosa, que us ho volia llegir, que tots vosaltres més o menys sabeu qui era Dalmau Siurana. Dalmau Siurana era aquell albeat, Dalmau Siurana, que ara està enterrat, em penso, no sé si a Caldes, al riu de Llots, que havia sigut el venerable. Aquest home va néixer el 1674 i va morir el 1637. El pare Camós li dedica un llibre, un home que va morir en santetat, un home tan misògin, que quan venien a veure les seves germanes al convent d'aquí Girona, perquè estava aquí al convent de Girona, donava ordres en el prior que no els obrissin perquè no volia tenir cap tractes amb les dones. Bueno, hi ha unes bestieses contra les dones que no les llegeixo, però Déu-n'hi-do. Però fixeu-vos què menjava, era una eremita, el venerable del Mau Carles, el venerable Jaume Siurana, frare dominic. Fixeu-vos, diu... Això ho diu un cronista dominica. Diu, para salir con empresa tan del cielo, no trató todos los días de su vida sino de maltratar a su cuerpo todo lo posible. Su abstinencia en lo tocante al mantenimiento fue no menos que maravillosísima. No comía carne sino en tiempo de urgente enfermedad. Su comida era de legumbres cocidas, pero frías, de raíces de coles, puestas primero de paso sobre ascuas encendidas y de pan grosero de cebada o de mijo. Y de si trigo había de ser cenceño y sin levadura y mal cocido. Y también quería mal cocida la escudilla y aún fría, algunas veces de un día y otras de uno y otro medio. Y cuando en el convento o fuera de él le ponían delante algún manjar delicado, luego le echaba o agua fría o ceniza para quitarle el buen gusto. Y finalmente huía de toda vianda caliente o saborosa. De ordinario no bebía vino, y cuando alguna indisposición del estómago le obligaba a beberlo, a imitación de su padre Santo Domingo, de tal suerte le quitaba con demasiada agua la virtud que apenas se conocía rastro del sabor de él. Pero todo lo que más dicho asombra es que en estío y tiempo caloroso
se abstenía del todo, y por 10 días, ya por 12, ya por 15, ya por 20, así de vino como de agua y de toda fruta fresca, siendo verdad que su complexión natural era tan maltratado de la sequedad y cólera, que aún en el frío invierno había de descubrir muy a menudo en la noche la cabeza y rostro helado al aire, y la bañaba con agua, y se había de poner sobre la boca del estómago una piedra llana y fría del río. No sólo ayunaba los días de resurrección, no, de obligación, perdón, y los de la orden desde Santa Cruz de septiembre hasta Pascua de resurrección, sino algunos otros de particular devoción, y allende de esto, cada día se abstenía de algo, ya de los peces, ya de las hierbas, ya de la fruta, ya de otras cosas semejantes. Y con tamaña abstinencia llegaba muchas veces a tanta flaqueza que de cuando en cuando apenas se podía tener en pie, y era necesario darle muy buen recado. Y aún la majestad de Dios se sirvió de dárselo alguna vez, es a saber, cuando estando de partida de Barcelona para Tarragona, no quiso tomar para el camino, en tiempo de verano, una confitura de miel y rosas. Atención, una confitura que mai l'havia sentit parlar, que és una altra cosa interessant. Una confitura de miel y rosas que le daba una señora muy cristiana, diciéndole que no les era lícito a los pobres llevar semejantes regalos, y si de ellos necesitaba, Dios le proveería. Bé, ja per acabar, darrere d'aquest treball que té 60 folis, però esclar, no els podré publicar tots, hi he publicat una sèrie que en diu diversa, perquè les anotacions són molt interessants. Per exemple, ho llegiré unes quantes. L'any 1610 compren dos massapans pels malalts. L'oli el portaven de Bordils. Diu, ítem per un lloguer d'uns bous per portar l'oli de la torre de Bordils. Ítem per treure la brisa premsada de casa de la viu de Camps. La brisa és la pellofa que queda del raïm. L'any 1664 compren a l'Antoni Ros de Sant Jordi vi vermell, blanc i claret. També compren vi de Madremanya, 18 botes de vi claret i de blanc. Compren vi grec, compren vi procàs, que és un altre vi aromatitzat, una quarterola de vinagre, boleteria, a Jota Batlle d'Aigua Viva per 13 peces de boleteria, a les quals foren 5 gallines i 8 pollastres, l'any 1564. Xicoires, l'any 1610. Pèsols, plats i vaixella, una cassola, dos cassoles, tres vinagreres, una dotzena d'escudelles, una olla i cobertores, vinagreres, etc, etc. Atenció, els barbers, ja sabeu que els frares van resurats. Doncs la regla dels dominicans diu que cada 15 dies es havien de tallar els cabells. Doncs el barber li paguen amb espècies. Ítem ous per als barbers i enciam, 5 del 8 de 1611. Després també hi ha despeses de l'infermer, quan un frare es posava malalt. Mel amargant per una servicial, una lavativa. Un remei de frare, que no sé si va bé o no. Proveu, mel amargant per una servicial. Tornem-hi. Una lliura de mel amargant per dos servicials. Caps de carbasses i de borratxes per fra Tomàs Bonet. No sabem si aquests, com se'ls menjava, si una infusió, etc. 2 onces de sucre candi per un mal de cadarn. Un sol d'oli de romaní. Ítem per oli rosat, per oli de saúc i per diacalon. El diacalon, jo ho he buscat i era un ungüent per gorinafres, però no explica la composició. Un altre tema, que ara no hi pensem. Sabó. Havien de comprar sabó per rentar. A les cases de pagès, encara fa un segle, el sabó el feien amb cendres. Però aquí ja surt sabó. Sabó dels lliures per lavar les túniques i un escapulari. Sabó sis lliures per lavar els vestuaris del pare Nostre Font i del lector Poc i del pare Sacristà per lavar les túniques. I tenen tres altres lliures de sabó per lavar dos saies de fra Jerònim Samsó i els escapularis. Aquests senyors, aquests frares, menjaven el refetor. i compren dos tipus de sal. Fixeu-vos que eren refinats. Ítem, un mesuró de sal grossa per la cuina i un altre de sal prima pel refetó. És a dir, que anaven al refetó, hi havia un frare que els explicava la llegia, però ja menjaven una sal, diguéssim, escollida. Atenció, moltes despeses de salsa. Avui dia, que la salsa, diguem, una salsa maionesa, una salsa rosa, una salsa verda, però en aquella època la salsa era molt més àmplia. Allà a l'Arnau de Vilanova, amb el conjunt de la paraula salsa, engloba una sèrie d'espècies que es trinxaven, feien com una pasta. Llavors, quan havien de fer un sopar especial al dinar, ja compraven la salsa, que era com un preparat. Ara no m'entretinc, però estan documentats des del segle XV i del segle XVI diversos tipus de salsa, i ja ho havien fet, i això és la salsa. Alguna vegada se'ls escapa. Salses, dos punts, canyelles, clavells, gingebre, pebre i sucre. Ítem, 6 diners de totes salses per l'ulleta dels lectors. Després també tenien estudiants que els ensenyaven teologia, els hi donaven una mica de berenar. Després hi havia els lectors, els hi donaven una mica de berenar a sopar. Després també compren tinta, per naturalment, per escriure. Compren llibres per enquadernar. Compren, el mestre de gramàtica li paguen uns diners. Després, els predicadors, i amb això, anirem acabant, per si algú vol fer alguna pregunta. Fixeu-vos, pagaments en espècie pels predicadors. Ítem, dos recuits per al predicador de Quaresma, 8 diners. Ítem, un parell de polles per al predicador. Ítem, dos sous i mig per magranes i pomes per al predicador. Ítem, una lliura de dragea per al predicador. Ítem, postre tota la setmana per al predicador. Avellanes, pinyons, ítem, un formatge. És a dir, els predicadors que anaven a difondre la doctrina de Jesucrist, que anaven a difondre l'ideari dominicà, que havien aigua viva, Banyoles, on sigui, més està documentat. Per exemple, a l'arxiu de Sant Daniel, aquí tenim la il·lustre, diguéssim, arxivera, encara fa poc que vaig estar a l'arxiu de la Corona d'Aragó, i amb un registre de la Corona d'Aragó, de l'arxiu de Sant Daniel, hi ha tots els predicadors, tots els noms dels predicadors que al segle XVII i XVIII prediquen. És a dir, cada setmana canvien de predicador. I només amb la nòmina de predicadors que hi ha allà, podríem confegir tota la gent que tenien estudis que anaven, que el convent els convidava. Vull dir que el predicador és un món que els caputxins amb les missions populars, etc, etc. Després, per exemple, pagaments per entrar al blat al graner. Ítem, 3 sous en el bugader per entrar 50 saques de blat traginat amb carretes fins a la porta. Després també espècies pels farciments de pollastre, que n'hi dit que n'hi havia, amb clavells i pebre, pinyons i panses. Espècies estris per la cuina, diu, per adobar la portadora, per un cistell per la cuina, un cabàs per anar a comprar carn, un real de vinagre, un gabinet per la cuina, caldo dels malalts. Per l'horta, fixeu-vos, a l'any 1601, 1.000 cebes per plantar, 400 cols per plantar en l'humidador, 25/9/1610, ítem per 200 cols per plantar al migador el 18/10/1611. En l'hortolà li paguen 12 sous per 4 jornals. Llaurà l'humidador del convent. Llaurà l'humidador i or del convent. A Joan Sàber, pagès, per llaurar 4 vegades l'humidador i 2 vegades l'or, 23/10/1540. A l'1 d'octubre de 1610 lloguen una mola per anar a fer la verema. I amb un malalt compren citronat. Amb una apotecària de Girona, que es diu Valdiri Caselles, li compren citronat per valor de 12 lliures i 11 onces de sucre i citronat. La clareia, compren orinals, i frares prostàtics, com és d'esperar. Compren tinta, compren conills, compren... donen diners també amb espècie als lectors, estudiants i capitulars. Despeses de menjar per lectors i estudiants. Carn pel mosso del pare provincial. Una lliura de midó i de sucre de l'escudella dels pares capitulars. es menjava una escudella amb sucre, una escudella dolça, tipus molt medieval. Ítem per la col·lació que es dona el divendres als cantors. Ítem un parell de colomins pel mestre Font. Ítem un parell de polles per els novicis de Fra Hornos i Fra Giberta. Ítem un card pels pares priors de Lleida, Colliure i Castell d'Empúries que van fer una reunió. Escudelles de plata. També compren aiguardent, diners per arranjar la roba, diners per la bugadera, candeles, per pagar el carnisser. Acabo amb un apunt. El 1623, el pare prior vol menjar amb una cullera de plata. Veu que allà al convent, amb una, no sé per què, amb una vitrina que tenia una cullera de plata, potser era com aquesta, una mica més petita, i en el marge de l'anotació diu: si a memòria que el 21 de setembre de 1623 el pare prior, mestre Font, tragué una cullera de plata del depòsit per a servir-se'n quan estava de mala gana. Quan teníem el cafè, en lloc de menjar amb un cobert d'aquells de... Perquè, sí, encara no n'hem parlat, és clar, no hi havia forquilla. Generalment no hi havia forquilla, menjaven amb els dits, tenien un trinxant, tenien un gabinet que punxava, que era un punxó, menjaven amb els dits fins que la forquilla s'instaura cap al segle XVI-XVII. A França menjaven amb aquests quatre dits i amb el dit petit ficaven el dit a la salsa i després es feien així. Llavors, diuen que, encara que diuen que l'Eximenis va ser els inventors de la forquilla, no està provat, sembla ser que la forquilla és del Renaixement italià, però no arriba tant aquí. Però menjaven cullera o amb un culleró i això és un tema que encara ben bé no està estudiat. Bé, acabo, diu, per a servir-se'n quan estava de mala gana, ell no donarà raó. I al cap d'uns anys, diu, en el marge del foli, diu, hi ha una denotació posterior que diu: a 15 de febrer de 1624, tornar a la dita cullera. I vull dir que aquest home va tenir la cullera 5 mesos perquè volia dinar amb cullera de plata i per alguna cosa era el prior. Acabo amb un apunt de la... Acabo només explicant el contracte que tenien amb una bugadera. Tenien una bugadera, una dona que els netejava la roba, i diu: a 16 de novembre de 1609 començà la bugada a rentar Isabel Comas, muller de Francesc Comas, dona-se-li 15 reals per mesada, pues bé a 18 lliures l'any. Té obligació de fer bugada cada setmana que no sia impedida de pluges o festes i s'hi ha de dar a la cendra de casa. És a dir que el detergent era la cendra de... Perquè, esclar, cuinaven amb què? Amb carbó o amb llenya? Aquí no hi ha cap anotació. Jo suposo que feien amb llenya. Però amb convents de Mallorca d'aquesta època cuinen amb carbó. No he trobat cap explicació. Bé, tot i això, clar, en 12 anys de documentació, imagineu-vos la quantitat de... Es pot fer una tesi doctoral, perquè hi ha 1.000 aspectes de la vida quotidiana. Jo he comptabilitzat uns 7.000 menús. Jo aquí n'he estudiat una part, però si es poden fer 50.000 estadístiques per mesos, que quants dies de carn mengen a l'any, quantes lliures, quin tipus de carns, quin tipus de fruites, quin tipus de peix, etc. Bé, per tant, aquesta és una informació molt interessant que s'ha de garbellar i per exemple, no sé, animo a... ja us ho he dit, hi ha molts altres llocs que n'hi ha, la de Sant Esteve de Banyoles és verge, és medieval, la de Sant Feliu de Guíxols també és medieval, la dels Servites d'Empúries del segle XVIII, són notes de són notes, diguéssim, de despeses, però que s'hi pot, que hi ha coses de comprar. A Sant Daniel també hi ha, quan fan xocolates, quan fan coses, de medieval ja està una mica estudiat. I bé, suposo que amb deteniment ja trobaríem, de Sant Joan de les Abadeses i d'altres llocs, de Ripoll, trobaríem també altres coses. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció.